Bon dia, bona tarda o bona nit. Som l'Uri i el César, i sigui l'hora que sigui, esteu escoltant el podcast de la Universal.
I tant que sí, sí. Sí, sí, clar, clar. No, no, com vulguis. Sí, sí, ja està bé. Sí. Sí. Sí, de veritat, sí, sí, sí. I tant, i tant. Sí, sí. No, com vulguis, ja m'està bé. Sí, 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 sí. I tant, tant, sí, sí, sí. Clar, sí, sí. Sí. Val? Sí, sí. D'acord, quedem així. Val. Sí, 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 sí.
Ei, César.
Ei, Uri, què tal?
Dia tot, eh? Amb sí. Qui parlaves?
Doncs no ho sé. I hear the train
a-coming. It's rolling around the bend. And I ain't seen the sunshine. Principis dels anys 30. Kingsland, Arkansas, Estats Units d'Amèrica. El matrimoni entre Ray Cash i Kay Clovery sobreviu com pot. Encara els tapa l'ombra de la Gran Depressió americana. Tenen tres fills que alimentar, el Roy, la maga de Louis i el Jack. El 26 de febrer de 1932 neix el quart fill del matrimoni, el J.R., el nostre protagonista d'avui.
J.R.?
Mm-hmm.
El de Dallas.
Precisament no és aquest, però sí que tinc una cosa. Dallas no està gaire lluny d'Arkansas en el mapa americà, eh?
Ja, en el mapa que coneixem, no? Com si diguéssim.
Sí, bueno, pensa que les distàncies en Amèrica són molt llargues.
Ja. Són tan llargues com diuen? O... Perquè ja saps que hi ha rumors de que els mapes no són ben bé a escala real.
Sí, això és cert. Sí, sí, sí.
Jo no ho sé perquè no ho he comprovat. Mm. Però diuen que hi ha països més grans del que sembla.
Sí, que Àfrica és molt més gran, no? Que Àsia també, i que no estan igual col·locats. Estan, bueno, sí, estan com... Això diuen, sí.
Sí, també
són
perquè...
Són interessos, no? Polítics.
A veure, la gent que clar, la Terra és rodona. Mm. Llavors, suposo que fer un mapa a escala de com és deu ser difícil.
Ei, poca conya, però jo havia pensat alguna vegada mesurar tot. Ja. Perquè, clar, com es poden... Bueno, quan era jove, quan tenia 15 anys, 15 o 16 anys, vaig pensar, hòstia, me'n vaig amb una cinta mètrica d'aquelles, i vaig pensar que tenia temps. Dic, vaig, mira... dies són 24 hores, dormo 5 o 6 hores, menjo tal, i tot el temps restant és per anar tirant la cinta. Clar, tu imagina, per exemple, una...
Home.
Imagina que veiis una forma de mapa, eh? Imagina
sí, sí.
La Costa Brava, per exemple, no? Sí. La zona del...
del de Creus,
sí,
i
tot això.
Ja,
per exemple, no? Llavors,
de clar,
has de fer... has de moure el metro, vull dir, ja. És difícil, però anar apuntant... Fes ja. Dibuix i anar apuntant totes les mesures. Això ho volia fer jo.
Home,
ho volia fer jo.
Però i quan creus que trigaries a fer això? Perquè, clar, t'has d'alimentar, no?, durant el procés. No
clar.
Crec que ho fessis en una setmana ni en dos.
Clar, jo pensava fer-lo en molts anys, dic, tranquil·lament, però clar, és que no havia pensat que havia de treballar.
Ja. Home, a veure, podries anar pescant algun peix de tant en quant per menjar i igual robant alguna poma d'algun arbre, però...
Clar.
No sé, jo crec que és massa, eh, César?
Clar, però saps què passa? Que, clar, si, per exemple, pescar peixos, si em toca després per la Costa Daurada i vaig allà cap a la zona de Tarragona on...
Mantellós, no? Allà on
sí.
Hi ha peixos de dos caps
clar,
i tot allò.
Clar, clar, igual allà si em veig un peix d'aquests...
Igual després de la nit és fluorescent, no?
Podria
és fluorescent.
Ser.
Bueno, ens hem desviat, eh? Era sí. El JR de Dallas, no?
El JR. Doncs aquest era el quart fill d'aquest matrimoni que estava lluitant...
Per tirar endavant, no?
Endavant, sí.
No com els matrimonis d'ara, que ningú lluita per tirar.
Ah, no lluita, no.
Ara ho tenim tot molt fàcil.
Sí, clar.
Vale, ja. És que sempre queixem-nos.
Sí, clar. Doncs això, aquest, que és el quart fill, no serà l'últim.
serà el mitjà, exactament. Vull dir, vindrem tres més darrere. Ja serà, set germans. És el quart, tres per davant i tres per darrere.
Bueno, abans es portava això també.
Sí.
Abans es portava.
Clar, sí, bueno, eren èpoques dures. Havia passat el cap del 29. Estava a punt d'establir-se el New Deal pel president Roosevelt. Mhm. Que era allò per ajudar la gent a treballar al camp i tot això, no?
Sí, sí, incentius, no? Perquè l'economia sí. Tornés a reflotar després de la patacada.
Exacte. Llavors?
I llavors, així, no? Sí. No, animem-nos, avui ens animem. Aquesta clar. Nit estic animat.
Llavors, és en aquest context que ve el nostre protagonista d'avui, no? El J.R. Mm-hmm. Doncs això, ell... Als 3 anys, la família... Quan ell té 3 anys, la família sí. Es trasllada... a treballar al cotó.
Eren negres o què?
No. Sí. T'ha sorprès això, eh?
Sí, clar, perquè al principi eren els esclaus negres els que treballaven al cotó.
Bueno, hi ha un moment que ja que no s'havia abolit l'esclavisme, és això. Mm-hmm. Quan sí. Ve el cap del 29...
Avui en dia està abolit l'esclavisme, sí.
Sí, home, clar, ara ja no hi ha res, home.
Sí, sí.
No. El que feien era... El New Deal, per exemple, és per ajudar les famílies pobres. Mhm. I pobres no eren només negres, també eren els blancs. Segurament els negres eren quasi tots pobres.
Ja,
dir,
i de blancs n'hi havia també.
No,
també.
Havia,
ja, ja.
Llavors, la família era protagonista.
En una granja i no tenia...
No, que va, han d'anar i el New Deal es tracta de que et diuen mira, ves, es interessa que treballis a aquell camp d'aquest fruit,
de
lo que sigui, que és necessari i que t'ajudarà a subsistir. I clar, el que has de fer és primer guanyar-te la terra. I si la guanyes,
pots
després,
subsistir.
Un cop és teva, pots subsistir. Exacte, aquesta és la paraula.
Ja, molt ben pensat, eh?
Clar,
molt ben pensat.
Clar, la crisi de començar el 29, bueno, pues segurament una mica abans, però bueno, el 29 és el crac, és el potent. Mm-hmm. I clar, passen els anys, el nostre bonista ha nascut el 32, el New Deal comença en el 33, i és una mesura que dura com 5 anys. Allà també consisteix en reformar els mercats financers, de dinamitzar l'economia amb el MESA per...
Bueno, sí, perquè... sí, tornar a fer aflorar... Sí.
Pensa que hi ha molts aturats. Mm-hmm. Molts aturats. I, clar, les empreses potents, els que mouen l'economia, entren en fallida. I és una en cadena, eh? En caien totes.
Sí, 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 sí.
Això seria...
Clar, que espectacular.
Sí, exacte.
Sí, bueno, fa uns anys va passar Lehman Brothers i aquestes sí. Coses, no? Va ser diferent, però també va haver un moment que semblava que el món s'anava a la merda. Mm-hmm. I una miqueta sí, eh?
Sí, sí. Doncs això, el nostre artista, el 38, vull dir que ja té 5 anys, potser 6, mm-hmm. Perquè ell va néixer al febrer, ja comença a treballar en la família, al camp. Agafant el cotó, treballant el cotó.
Vinga, nen, a treballar.
I aquí ja veien les primeres influències musicals. Perquè ell, a la ràdio, tenen una ràdio per tota la família, no ten, lògicament no tenen televisió ni tenen una ràdio, i tot. I ja la música que els arriba és el gospel i alguna cosa més, però sobretot gospel.
Mm-hmm.
Llavors que el JR es queda amb les melodies al cap, i quan treballen al camp, 5 o 6 anyets en la família, els canta.
Les va cantant.
Ell i la família van cantant.
Sí, 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 sí.
Allò que hi ha parat sempre dels negres, feien això el cant de cotó. Aquesta família era blanca. De fet, era de descendents d'irlandesos.
Uh-huh.
I escocesos. I llavors...
Hi havien hagut d'anar...
Eren blanquets, Amèrica, no? Eren blanquets.
Ja, ja, taronges, potser, fins i tot.
Segurament, rosats, no?
Rosats i ataronjats.
Depèn del sol, també.
Sí, sí.
Sí. Arribem a principis dels anys 40, i la seva mare, juntament amb una amiga... com que veuen que li agrada molt cantar i això, li regalen una guitarra.
Molt bé.
La seva primera guitarra.
Molt
bé. I un amic li ensenya a tocar la guitarra. Sí. Ja arribar al 44, és a dir, que ja porta 4 anys en la guitarra, el nostre protagonista ha après ja el suficient per tocar, per composar les seves pròpies cançons mm-hmm. I tocar-les, interpretar-les.
Molt bé, molt bé.
Sí.
Precoç.
Sí. Sí, en aquest any 44, que ja veiem que apunta maneres, que va tocant, hi ha un succés important a la família que marcarà el nostre protagonista, per sempre.
Perdó, eh?
Digue'm.
És una tragèdia, o què?
Bueno, ara no t'avancis.
Ja, però jo pregunto, perquè també quan hi ha un succés important...
Ja.
Pot ser guai, molt, molt guai, o
ja sé.
Pot ser rotllo... Bueno, bueno, no sé jo...
Depèn de per on tu miris.
Ja, depèn de quin ull ho miris, no?
Bueno...
He tocat un tema conflictiu.
No. Resulta que el germà gran, el Jacques,
sí,
el 44 ja era una mica grandet, 15 anys tenia... Mm-hmm. Treballava a un molí, que deia allà, el molí. Vale. Llavors, hi ha un matí que el pare, per circumstàncies laborals, ha de marxar, segurament a vendre els productes, mm-hmm, tenen del cap, la família, i se'n va al molí. Però abans d'anar, el JR, el nostre protagonista,
sí,
i la seva mare, li persuadeixen perquè no vagi. No vagis.
Un presentiment o alguna cosa, no?
Però d'anar, sí, exacte. Havien tingut...
energies.
Sí, mals auguris. Sí. I van insistir que no vagis, que tal, que... Sí, alguna cosa bona no està a punt de, està a punt de succeir.
Ja.
Clar, tothom a vegades pensa, bueno, però això... No ho noteus, això, vull dir.
Ja.
Llavors, diu que no. És que la família, a veure... la situació econòmica de la família és precària, mm-hmm, i tots s'han de posar la mà.
Sí, sí. Ell se'n va al molí perquè és el que diu, que és la seva obligació.
Exacte. No es pot permetre deixar de fer ni un sol dia.
No vingueu amb històries d'energies ni merdes.
No, clar.
Jo vaig cap allà a treballar i ja tornaré al vespre.
No, Sant Llach és arrossegat per una serra de capçal giratori.
Hòstia. Hòstia, això fa mala pinta.
Bueno, quasi el talla per la meitat.
Quasi, o sigui, va fer la meitat de la meitat o...
Potser, no? El cas és que, bueno, va estar uns dies, prop d'una setmana, amb terribles dolors, terribles sofriments.
Home, no m'estranya.
I va morir.
Hòstia.
Va morir.
Succés tràgic.
El nostre protagonista, el JR, s'estimava molt el seu germà gran. Bueno, és el típic, moltes vegades, no? El petit que va darrere del que fa el gran. I això li quedarà per sempre. I home, sent culpable d'això, sent responsable.
Bueno, ells ja li van dir que no anés al molí, però ell volia complir amb el seu deure, no?
Ja.
Home, sí, és fort, un succés fort.
I just en aquest any, com si fos un manament d'algun déu superior, el nostre amic, el nostre protagonista, es converteix al cristianisme. En 15 anyets... No, 15 anyets no, era més jove. Bueno, es converteix al... 12 anys. Es converteix al cristianisme. Va a l'església Bautista del central d'allà, de Dalles, allà, a Kansas.
Sí, fa... ja sé on és.
Sí.
Va veure la llum, no?
Va veure la llum.
Va veure la llum i va dir, aquí està el camí.
Sí.
El Salvador. El Salvador, el que no va salvar gaire el seu germà, però potser ell sí que el va salvar.
Però tinc una cosa.
Digue'm.
El nostre protagonista és quan comença a cantar de veritat. A l'església. Et sona això, no?
Bueno, sí, em sona que molts han començat a l'església.
Sí, sí, sí.
Ja.
Al final es convertiré en tu i jo també.
Jo anar sortint d'aquí, ja faig unes festes els diumenges aquí. Una fiesta.
Sí, se sent la música a tope.
Sí.
Home, així...
Fica con la vida.
Fica con la vida, diu, sí, és veritat.
Ja.
Doncs això, el nostre protagonista canta i a més té una veu molt alta, com de tenor. No sembla, no?, que sigui el que...
Deuria ser quan era... Bueno, quan
sí,
no,
clar,
no era en adolescent, encara.
Sí, clar, tenia 12 anys.
Encara tenia veu com...
Ve l'època ja que canvia la veu, i no sé, a vegades fa... No, hi ha gent que als 14, 15 anys li fan aquells gallos.
Sí.
I sota... Canvia la veu.
I torna.
I aquell li va canviar per ser... Allò, dels baixos, un baix.
Ja, saps? Sí.
Com es diu això? Un
baríton, no?
Un baríton baix.
Això és molt a baix, no?
Molt a baix. Més a baix que baríton.
Ja, baríton baix, no? O, sigui, o ultratumba,
sí,
quasi.
Sí.
Conec algun d'aquests, eh?
A l'any 40...
Sí, César, què tal? Com estàs?
Que no riguis els clients, tio, que després...
No, que no, que conec gent que parla així. Sí, què tal?
És normal, sempre del carinyo, eh?
I tant.
A l'any 46, el nostre protagonista sigue, continua estudiant... També dedica alguna temps a la música i ha trobat una feina fora de la part agrícola, diguem-ne d'alguna manera. I ara es dedicarà a portar aigua als obrers.
Bueno.
Portar aigua, sí. Bueno, una feina.
Com una portar a la boca o amb garrafes? perquè a la boca no hi deu cabre molta. Amb carretilla i ja, agafes, no?
Segurament.
O fins i tot amb un vehicle motoritzat i repartit.
Jo tenia a la casa un pardalet,
sí.
Va estar vivint nosaltres uns quants anys.
Sí.
Que és una cosa bastant difícil. I me'n recordo que omplia l'aigua, la boca d'aigua, i bevia de la boca.
Sí, tu t'omplies la boca
i llavors el feia.
Ja... Bueno, perquè ells estan acostumats també que els triturin el menjar sí. I els triturin a la boca.
Què t'ha passat?
Ho he vist en algun documental.
Vale, vale. Són l'any 1950. El nostre lloc protagonista ja ha fet els 18 anys. Aconsegueix graduar-se a la Hitch School de secundària, però no va estudiar. La guerra de Corea és imminent.
Hòstia.
I clar, què fan els americans?
Allí està tot jove que estigui preparat, no?
Per anar... Una guerra en un altre lloc.
Sí, 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 sí. Sí, no. Interès, sí.
Sí, i s'allista a les forces aèries com a operador de ràdio.
Uh-huh.
I es dedicarà a transcriure les comunicacions russes.
Hòstia, sabia rus o què?
No ho sé com ho faria això, però bueno, igual és igual.
Jo crec que igual s'inventaven els missatges.
Bueno,
no?
Clar.
Veien allà escrit allò en rus i deien vamos a atacar al enemigo a las 12 y cuarto.
Hay armas de destrucción masiva en Irak. Pues igual era un tio que estava traduint
ja.
On ir aquí, així.
Sí, sí, sí. I van dir, va, posem això, així
no
segur que cola.
Igual no s'ha pot agonista fer el mateix.
Igual sí.
Allà s'estarà ben bé 4 anys. Ha de dir una cosa, sí, allà ja no es pot dir JR.
Ah, no?
No.
Ja ha crescut, perquè... ja s'ha dit d'una altra.
Bueno, no, però no, JR no és de júnior, no és de júnior, no. Ah, no.
Quan Ramon. Dir...
Segurament. No es pot dir JR perquè a l'exèrcit almenys el primer nom l'has de tenir.
Sí.
Llavors en comptes de JR es dirà Johnny R. Cash.
Ah, Johnny R. Cash.
Exacte. Mm.
Ha de ser d'aquí parles.
Sí. Llavors com que està 4 anys allà li dona temps a fer-se un grupet musical. La base aèria on treballa està a Europa. Sempre lluny del continent americà, vull dir.
Sí, sí, clar.
Van dir a Alemanya que està més a prop de Corea.
Sí. Ja, vale. Anem cap allà, per si fas.
Llavors ara tenen la base aèria i ell allà va formar el grup Landsberg Barbarians i es va dedicar a fer concerts pels vols de la base aèria allà.
Per Alemanya, no?
Sí, a prop.
Vareta l'hauria d'anar a dir per allà.
Sí.
Bueno, està bé.
Un diari militar publica la seva primera cançó, la seva primera canció, que es diu Hey Power, que seria... Sona així, més o menys.
A veure, és aquesta d'aquí, la tinc aquí preparada.
Hey Porter, hey Porter, would you tell me the time? How much longer would it be till we cross that Mason-Dixon line? At daylight, would you tell that engineer to slow it down? Or better still, to stop the train, cause I want to look around.
Sí, aquesta és la primera cançó que publica
sí.
Mentre està a la base
sí.
Alemanya, no?
Bueno,
això és un country folk,
sí.
No?
Sí, d'aquesta cançó, qui s'enamorarà serà el Sam Felix, de Sun Records. Aquest va escoltar i va dir, ostres...
Això sona bé, no? Això sona
bé, això. Llavors, en aquest moment... El nostre amic coneix a la Vivian Liberto i es casen. I es traslladen a Memphis, curiosament, precisament a Memphis, on està el record. Allà ell es dedica encara a treballar, la música encara és una cosa...
Però es coneixen i es casen de cop o què? O sigui, es coneixen i allà ens casem, no? Sí. Això anava així abans, no? Coneixies algú i...
Sí, més o menys.
En caso, més o menys. Una família tradicional, catòlica...
Exacte. Sí, exacte.
Bé, abans amb
com les de més.
Sí, sí, sí. Sí,
sí, sí. Llavors es casen, se van a viure a Memphis i ell, doncs, ha de treballar perquè la música de moment ha fet una cançó només
ja.
Llavors es dedica no, a vendre a domicili
a vendre aigua o què?
La venda freda, saps? Porta a porta
sí,
va
sí,
venent
sí. Productes?
Sí, productes
de menjar, de roba
no ho sé, tio,
no
productes,
bueno,
no ho sé no ho sé,
que t'informes
ja, no,
és venedor, és venedor
sí, sí.
Bueno, un venedor ven qualsevol cosa, de fet
sí. Llavors, la cançó, com havia dit abans, com que arriba a Sant Fili, el decidís fitxar. Llavors el nostre amic encara continua treballant, però pensa, ui, això de la música, a veure què.
No,
i Sant Fili diu, bueno, voldria fer un single, llavors necessito una cara bé. Abans, no és com ara, dius, és una cançó, aquesta és una cançó. No, perquè abans la cançó la llançaves en un vinilo.
Sí, sí,
la muntava, si no la voltava, era una cançó.
Sí, sí, clar, ja hi havia allà espai, no?
Clar.
S'havia d'aprofitar.
Llavors, el nostre protagonista, quan el Sant Philip li diu això, en una nit fa una cançó.
Hòstia.
Cry, cry, cry. I va ser una cançó, va ser una espècie de balada que també va triomfar bastant. Ara ja el nostre amic comença... Bueno, perquè ja saps... Espera, home, primer, el Sant Phillips va ser el que el descobridor d'Elvis Presley, de Jerry Lee Lewis.
Un cas de talents, un que estava allà al lloro sí, veient sí. Que es movia per allà, no? Que,
exacte.
Que es curia.
Llavors, Johnny Cash
sí.
Comença a sortir amb l'Elvis. No que comença a sortir...
Ah, no, no, estava casat, a la més.
No.
Portant com a amic, no?
Plan, bueno, bueno, si te passes a l'altre amic, el Jerry Lee Lewis, aquell sortia i si casava...
Sí, bueno, sí, sí, amb les cosines i
sí,
tal.
Sí, exacte. Sí, ja.
No, aquests sortien, però com amics, no?
Com amics. Bueno, no, és que anaven de concerts junts. Llavors, va arribar a tenir un ejarro. Uh-huh. Aquí és quan diu, bueno, comença a sortir algunes emissores de ràdio, després apareixen alguns programes de televisió, sobretot dels canals del sur,
uh-huh.
del sur dels Estats Units, és quan diu, ostres, jo crec que he de deixar la feina, i s'entra mal a això.
Potser em puc dedicar a això, no?
Exacte.
Bueno, està bé.
Sí. Llavors, a l'any 55... publica Folsom Prison Blues i triomfa tot el país.
Uh-huh. És això, no? Sonaria sí. Així, la cançó?
Sí, escoltem-ho, sí.
Time keeps dragging on.
Country folk. Sí, de fet, quan he escoltat abans em recorda el grup aquell que hi ha per aquí, els Barrow Buddies.
Ah, sí, hem parlat d'ell ja.
Sí, sí, un country. Influència de les veritats. Claríssim. Sí, sí, sí. Així que aquesta cançó va ser també important.
Sí, sí. Després vindrà l'any següent, això seria el 56,
sí.
I Walk the Line. Va vendre més d'un milió de còpies. Ara Johnny apareixerà a Grand Old Opera, un programa radiofònic de música country que es retransmet en directe, semanalment, des d'un teatre de Nashville,
uh-huh.
Grand Opera.
La cuna de, sí. De country també.
Exacte, exacte. Llavors, doncs això...
Es va fent ja un directe, lloc, es va fent un lloc i...
Com ara, programes de ràdio en directe, sí, de música.
I tant, ara està ple.
Amb persones tocant instruments i cantant, eh?
Ah, com ara, no amb màquines que ho fan tot?
No, no.
Ah, hòstia, sí. Hi havia persones que tocaven?
Sí.
Hòstia,
abans sí.
Parles de l'antiguitat, eh? Això, sí, això és que es tira molt enrere.
Prehistòria, quasi.
Sí, quasi bé, sí. Quasi bé, sí.
Bueno, diguem prehistòria, que llavors que serien Mozart i els demés.
Juràcic, no?
Sí, sí. Doncs això, arriba l'any 58 i en Johnny ja havia publicat 50 cançons. El 58, vull dir, si comença a fer les primeres enregistraments al 53, 54,
mm-hmm.
Bueno, 55 és la primera publicació.
De 55 a 58, en 3 anys, 50 cançons.
Sí.
Ja, bueno, a veure, Calamaro va treure un disc de 103 cançons, eh? Però més de la meitat, quasi bé, no, per vos, no va de res.
Ja.
Però, bueno, sí, clar, però, bueno, estava bé, clar, era un ofici, una professió,
sí.
No?
Sí, 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 sí.
Què has de fer si fas cançons? Pues anar i gravar-les i tocar-les.
Sí, doncs, ja per aquest temps, havia venut més de 6 milions de còpies.
Sí.
Clar, té 50 cançons, bueno, només que vengui...
Sí, sí, sí.
Bueno, uns quants milers, bastant, de cada cançó.
Això es pasta, eh? Això es pasta, no, també?
Sí, sí, sí. Arribem al 4 de desembre del 56, que és un dia important. És quan neix... Bueno, neix és una cosa de curta durada, eh? És algo efímer. Han parlat d'això. Million Quartet Dollar.
Sí, em sona, sí.
Sí, que era un quartet que era... Es diu que és el primer supergrup de la història de la música. Que és el nostre protagonista, mm-hmm. Johnny Cash, amb Elvis Presley, el Carl Perkins i el... L'he oblidat. Ah, ja està. I el Jerry Lee Lewis.
Mm-hmm. Els quatre magnífics.
Sí, el supergrup aquest només es redueix a aquesta data. Aquesta data
de les
en directe. I és això.
van acabar malament entre ells o què? O no?
No, van acabar de tocar les cançons i ja
està. I se'n van a cadascú a casa seva.
Però bueno, ja havia perill, però pensa que...
Ja.
Que Lluís...
Sí. Podia portar-te per camins truculents.
Aquest home també.
Ja. Elvis, no. Elvis era molt sa.
No, molt tranquil.
Era molt sa, sí. I a Carl Perkins...
Ahí estava.
Algú hauria tenir també.
Era, també tenia... Bueno, l'anterior, el nostre protagonista.
Sí, sí.
Bé, en aquest any fitxa per Columbia Records. Uh-huh. I ens en farà ja discos molt importants, com el Fabulous Johnny Cash, que va vendre més d'un milió de còpies, uh-huh. també el Hymns by Johnny Cash, i el Songs of Our Soul.
Soul.
Sembla que una gira que el portava per Europa, Àsia i Austràlia. El nostre protagonista comença a notar el pes de les gires. Gires grans, canso molt, tal... I comença a prendre amfetamines. Bueno, al principi, control una miqueta.
Jo controlo, no, tranquil, que jo controlo. És només per activar-me.
Però clar, ja entra als anys 60, ja... A l'any 50 havia fet les gires amb els seus companys, amb el seu Plymouth, un cotxe. Mm-hmm. Anaven tots allà, el cotxe dintre. Ja als anys 60 és quan es compren l'autobús... que és algo así como Fuerza 1 o algo así, no me recordo, un nom així. Mm-hmm. Bueno, i és quan comença a usar de les amfetamines. I, a més, es comença a tornar, a comença a beure compulsivament.
Hòstia.
Llavors, amfetamines que... Els amics, els companys i tal, això, feien bromes per un nerviós que el veien. Feien bromes. El que ignoraven és que els nervis eren que se camina a tope.
Camina i alcohol, no?
Sí.
I feien bromes en plan...
Hòstia, que nerviosa. Aquest paio és molt nerviosa.
I l'altre ja... Oh, sí. Boig, no? 15 amics més guais.
Bueno, no ho sabia, ja ho sé.
Ja ho sé. Home, no ho hauríem veure, no? Quan prenia les amfetamines.
Segurament no.
Igual anava al lavabo del bus, no?
Per dir segurament.
No, go to the toilet.
Sí.
I allà, la fiesta.
Doncs aquests anys 60, doncs això són molt complicats en aquest sentit, eh? És l'època... Però també et dic una cosa, és l'època més bona musicalment d'ell, és l'època daurada. Uns discos molt bons...
A vegades coincideix. Sí, les èpoques més, més salvatges amb substàncies també obren part de la creativitat. No és que clar. Al final, segurament una mica de factura et passa.
Sí. En Ride This Train obté un disc d'or, també amb Rings on Fire, i ja l'any 68, amb el seu directe, aquest és una obra culminant, At Folsom Prison. És un disc que està gravat el dia 13 de gener del 68, en directe.
Mm-hmm.
Fa dos directes el mateix dia, dos actuacions,
sí.
Allà a la presó.
Sí.
Ell, ja pel principi del 60, potser una mica... No, pel quan va treure el single que hem escoltat abans, que era Folsom Prison Blues, ell ja tenia el cap de que ell volia algun dia actuar a la presó. I fins a l'any 67, que li va dir a la companyia, vull actuar a la presó, passar uns anys, llavors pues, van buscar la manera i ho van fer. Dos actuacions, dos concerts el mateix dia, el 13 de gener del 68. Del primer concert es trauran 15 cançons per publicar. I del segon, dues. Estava més cansat, no? I no sortia ja també, no ho sé.
Ja.
Llavors, d'aquí surt el disc.
Bueno, també és veritat que les cançons que té són curtetes. No són cançons de 5 minuts, no?
No, un minut i mig, 2 minuts.
Curtes.
2 minuts sí, i alguna cosa. Sí.
No. Clar, 15 cançons igual és mitja hora, 40 minuts.
Sí.
Bueno, està bé.
Sí. Llavors, en aquesta actuació tindrà participarà gent com el Carl Perkins, la June Carter, que és de la família Carter, és la filla de la família Carter. La família Carter és una família que s'havia dedicat a popularitzar el folk sureño.
Uh-huh.
Família que feien veus. Tots aquests participen en el disc. Vale? El nostre protagonista, el Johnny, havia conegut la June Carter l'any anterior. Es van fer molt amics. I van començar a gravar duets, cançons a duos. D'aquí va sortir un disc de duets, que és Carlin, no, o així.
Uh-huh.
I van treure van guanyar un Grammy amb una cançó que es diu Jackson. A partir d'aquí, d'aquest disc, diguem de recopilatori, perquè eren les cançons que havien fet de duets que estaven en aquest disc, doncs ella també el recolza, l'apoya psicològicament perquè intenti deixar les addiccions.
Ja, perquè estava ja una mica...
Sí.
Anava fort.
Anava fort. I a l'any 68 és que es casen. El mateix any que van fer el disc d'aquest de la presó, que van fer l'explosió de presó, actuen junts, doncs es casen.
Es separa primer de l'altra dona o...
Sí. L'altra dona havia tingut 3 o 4 fills.
Ah.
I es van separar.
Es van separar. I es va tornar a casar.
Es va tornar a casar.
Sí, això passa a vegades.
Ara el nostre protagonista ja comença a dispersar-se.
Fins ara anava bé, no? Fins ara anava bé i es comença a dispersar.
Sí, bueno, ja, ara, bueno. Fa coses interessants. Per exemple, fa un programa de televisió de 2 temporades. Comença a l'estiu, al juny del 69 i acaba el març del 71, quasi 2 anys. Que és un programa de varietats, però sobretot basat en la música. I llavors, al començar, el primer que diu és "Hello, I'm Johnny Cash". Sempre diu això, quan comença a ballar, la gent aplaudeix...
Sí.
Està molt bé, està molt bé. Estan mirant els capítols. I aquí, doncs, el que fa és entrevistes a músics. Entrevistes, potser seuen així com de manera distesa, parlen una mica, amb la guitarra a la mà, i com si fos improvisat comencen a tocar, i toquen els dos. Potser toquen la cançó de l'artista entre els dos, o la cançó de Johnny Cash entre els dos. I després toca l'artista, fa una actuació, el sol. El problema aquest reflexa també que el nostre protagonista, encara que les cançons ja veiem que és així, el country, el folk i tot això, té una ment oberta. Al seu programa hi ha gent de tot tipus. Va participar Louis Armstrong, la Joni Mitchell, està aquella que te'n recordes, el Pastorius, que va tocar per ella, que era
on
va ser més comedit i més
pausat. Sí,
Joni Mitchell.
Sí, que anaven artistes de...
Sí, Bob Dylan.
Qui és Bob Dylan? Qui és aquest?
No sé, però van allà.
Ah, també.
Sí. Doncs això, és una mica això, no?
Sí, un programa televisiu de música, diferents estils.
Roy Orbison, m'ha recordat. Roy Orbison, Louis Armstrong, Chris Christopherson també. Que també estaven
cantant. A tothom, al final van a tothom, no, aquest programa?
Sí. Perquè ainda així, que et dic que són principis dels 40, que comença una mica a baixar la seva activitat, no musical, però el seu reconeixement una mica. Sí, té aquest programa de televisió i tal, però als 31 ja comença a baixar la cosa. Ell comença a vestir-se de negre, llavors es comença a conèixer com a l'home de negre. Sí. El Richard Nixon el convida per tocar a la Casa Blanca. Això seria, donaria per un altre programa, perquè és aquí un embolic. Però bueno, ell va i toca per Richard Nixon. Sí. Encara que ideològicament no, perquè ell era, de fet, en aquesta època s'embarca en moltes causes, per exemple a la defensa dels nadius, dels indis americans, a la defensa de la gent que està a les presons, que hi han pagat la seva culpa, vull dir, de fet fa moltes cançons, moltes cançons per ells.
Fa bueno, crítica social, no? Les cançons són en part
de
crítica
fet,
social.
Sí, de fet, comença a col·laborar amb moltes entitats benèfiques. Per exemple, per buscar la llar per nens autistes, ajudant a les dones maltractades a buscar un refugi per elles, també a la lluita contra el càncer. Vull dir, aquest home està implicat molt
en causes socials,
sí,
no?
De fet, molts guanys els seus els posa allà. Ja està guanyant aquests moments diners, ja ha fet els discos de la seva època daurada, de la seva primera època daurada. Després trobarem alguna cosa més. És també l'època en què publica Men in Black. Així. Aquí també surt...
Sorprèn-me.
Bueno, per això ja més abans. Hi ha aquesta època, com dit, de baixada, una mica de... Sí, van sortint discos. Discos fa... Més de 50 discos. Abans t'havia dit cançons, quan parlàvem de 50.
Sí. No està mal. Això dona una mitjana d'uns quants a l'any, no?
Sí, uns quantets, sí. Llavors, a l'any 85 prova a formar un altre supergrup. De fet, és l'únic artista que ha fet dos supergrups.
Ja.
Igual que també és l'únic artista que està en tres salons, el Salón de la Fama, del rock, i no sé què, és l'únic, està en tres. No, hi ha un altre més.
Per algo serà.
Sí. Llavors, en aquest grup està Chris Christopherson, el Willie Nelson i el Waylon Jennings. Llavors, els quatre fan... Aquest no serà tan efímer com l'altre, que era un dia que van gravar. No, aquest dura des del 86 fins al 95.
Home, collons.
I fan tres discos.
Home. Són uns quants anys,
ja no són tampoc 50 discos en 10 anys. No són 3 discos en 9 anys.
Bueno.
Sí, però bueno, 3 discos
sí.
Ben elaborats, ben treballats, sí.
M'agrada com tires els ulls.
Sí. Vale, te he dit una cosa, l'any 90
veure, hi ha
un...
Digue'm, que hi ha quantes coses així, digue'm.
No, l'any 90 comença un altre cop a ser un ressorgiment de l'artista. Vull dir, saps? Si finals dels 50,
bueno, ja, quedan...
60, va amunt a tope, a partir del 71, quan acaba d'escolar la televisió, més o menys, comença a ser una mica més... Com deia abans, continuava treballant, però estava més amagat a les coses, estava, no tenia aquest reconeixement a l'artista, de vendes i aquestes coses. El 90 fa un ressorgiment. Resulta que ell va un dia a col·laborar amb una cançó dels U2, del disc Turopa. Ja fa com, no sé, un cameo, un cameo de veu. Ell està registrat al disc Turopa.
Sí, va i canta.
I llavors això fa que el porta el Rick Rubin, que era un productor, era un de música rock i també de música rap. Vull dir, res a veure amb el que ell feia.
No.
Però mira, és a partir d'aquí que ressorgeix. El Rick Rubin li fa una proposta i entre els dos, bueno, s'emboliquen i surten els American Recordings, la companyia de discogràfica del Rubin, és els American Recordings. Llavors el primer disc és de Johnny Cash en aquesta nova època daurada, crec que és el 94, fa l'American Recordings. Llavors fa uns quants discos. L'Enchained, en el que toquen la música, el grup que li acompanya és el Tom Petty amb els Heartbreakers.
Bones bandes.
Sí,
bones també, bandes.
Bueno, fa diversos discos, no, amb el Willie Nelson, l'American 4, bueno, és igual. Fa, la cosa és que col·laboren els Nine Inch Nails, col·laboren... Bueno, i també fa versions, de Depeche Mode,
sí,
de
Google, de Soundgarden... Del moment, no? Amb gent del moment.
Sí, Beck, vull dir, ja participa el Flea, dels Hot Chili Peppers, vull dir... És com que es modernitza. La intenció era fer algo molt intimista. Escoltes els discos, és quasi tot és veu i guitarra. Hi ha algunes coses més, sí. No? També depèn de cada disc d'aquesta, però vull dir, és una nova època daurada. Vale? Arribem a l'any 2003. Què esperes?
No.
El 15 de maig, la seva esposa, la June, la June Cash, mor. El Johnny queda bastant tocat. Ella li va dir abans de morir al seu llit de mort i va dir que continués treballant. Llavors això estem parlant que va ser el 15 de maig i ràpidament el Johnny comença a treballar. I grava com a prop d'unes 60 cançons.
Collons, les tenia allà guardades o...
Fins al mes de setembre, uns 4 mesos. No arribava, 3 mesos i pico. I per què no et dic fins aquí? Doncs perquè el 13 de setembre d'aquest mateix any, del 2003, mor a conseqüència d'una diabetes, unes complicacions, el nostre protagonista d'avui, Johnny Cash. Que descansi en pau. Well, you wonder why I always dress in black, why you never see bright colors on my back. And why does my appearance seem to have a somber tone? Well, there's a reason for the things that I have on. I wear the black for the poor and the beaten down, living in the hopeless, hungry side of town. I wear it for the prisoner who has long paid for his crime, but is there because he's a victim of the time. I wear the black for those who've never read or listened to the words that Jesus said about the road to happiness through love and charity. Why, you think he's talking straight to you and me? Well, we're doing mighty fine, I do suppose, in our streak of lightning cars and fancy clothes. But just so we're reminded of the ones who are held back, up front there ought to be a man in black. I wear it for the sick and lonely old,
for the reckless ones whose bad trip left them cold. I wear the blackened mourning for the lives that could have been. Each week we lose 100 fine young men. And I wear it for the thousands who have died, believing that the Lord was on their side. I wear it for another 100,000 who have died, believing that we all were on their side. Well, there's things that never will be right, I know, and things need changing everywhere you go. But till we start to make a move to make a few things right, you'll never see me wear a suit of white. Oh, I'd love to wear a rainbow every day and tell the world that everything's okay. But I'll try to carry off a little darkness on my back till things are brighter. I'm the man in black.
Històries per anar a dormir. La senyora Tambourine, con l'au austral, regressa cada hivern en busca de millors condicions climàtiques. Marillion havia estat una ciutat freda, però d'això ja fa uns quants anys. Una època en la que la moda soviètica era l'última moda. El fred siberià, el doctor Zhivago, el caviar, el hockey sobre gel, els escacs també sobre gel, el vodka, el pilargo gegant, la kalinka, la balalaika, la gosseta laica, feien furor entre la població. Ara, tot queda enrere des que la ciutat s'ha convertit en un protectorat californià. De sobte, l'última moda és l'estiu californià, les temperatures suaus, el clima mediterrani, les taules de surf, els taurons, les cases de joc, les noies en biquini, els hipermusculats sobre patins, els Beach Boys. A part d'un clima temperat a l'hivern, Miss Tambourine disfrutava de l'ambient hollywoodès assimilat en complaença per la gran majoria dels seus conciutadans. Els seus 111 years comença a notar els índexs de glucosa una mica disparats i sentia que ja era tard per lluir una bona mossegada de tauró a l'esquena o a una cama. L'última moda entre la joventut decidida a californicar-se de ple. Lluir cicatrius ocasionades per la mossegada d'un esqual era total, era ser cool i un passaport a l'èxit social. Aquest sol pensament precedí una tristesa amarga, com de tardor bàltica. A fora, el sol californià vestia els carrers de Marillion a l'última moda. Bé, Uri, nova temporada i amb ganes de que ens sorprenguis a tots amb aquests grups universals. Què portes avui?
Bé, César, avui et porto un grup que, de fet, se'm va oblidar de posar-lo en la primera temporada, no em va venir a la ment, i un dia pensant en grups que hi havia i tal, vaig pensar, hòstia, però si estan aquí aquest grup i no els hem mencionat. I avui et parlo d'un grup que, bueno, jo crec que no cal...
Qui són? Va,
espera un moment, ara que explico la història.
Fa ràbia, això, que fa ràbia, eh?
De qui parles, no?
Qui són?
Vols que t'ho digui?
Sí.
Avui et parlo de Los Malolos.
Ostres, clar.
Un grup de culte de la música catalana, de la rumba catalana, que, de fet, tenen els seus inicis a l'any 1989, quan uns quants amics... que formaven part de diferents bandes, mira, m'ho he apuntat aquí tot. Mira, formaven part de grups com els Elàstics, Alicia Química o la Sagrada Família, grups de finals dels 80 de Barcelona i es dedicaven, bueno, feien bastant pop-rock. Però a tots els agradava molt el que era el tema rumbero i la rumba catalana. I la qüestió és que són 10 amics que es van juntar, també amb la influència una mica dels gitanos d'Hostafrancs i alguns que eren d'allà del barri d'Hostafrancs, s'ajunten i comencen a fer versions d'alguns temes coneguts, dels Beatles, per exemple, algun fins i tot de la movida madrilenya, o fins i tot algun tema propi que tenien d'ells, comencen a fer-los en plan rumba. La qüestió és que feien això, algunes versions i alguns temes propis, i una curiositat és que quan anaven a tocar apareixien a l'escenari, hi havia dos bateries, hi havia dos baixos, hi havia guitarristes amb guitarra elèctrica i guitarristes amb guitarra espanyola, i muntaven allà un bon sarau. I a més apareixien als concerts amb dos cotxes així antics d'aquells dels anys 70, els típics cotxes dels anys 70, i portaven una vestimenta, doncs, de pantalons de campana, patilles postisses, i repartien puros a la gent, saps? I era tot un espectacle anar a veure un concert dels Manolos.
No recordo malament, quan va sortir al principi de tot, ja... Allà anaven amb aquestes pintes, no? Aquests pantalons de campana...
Sí, de fet és que era una... Sí, camises florejades amb el coll, aquell així, obert... Sí. Perquè es veu que... clar, es diuen los Manolos. Jo pensava, segur que tots ells es diuen... Un que es diu Manolo José, l'altre es diu Manolo García, l'altre Manel Vidal, però no, cap d'ells es diu Manolo, en realitat. Lo dels Manolos és per una mica la paròdia del típic Manolo espanyol de los años 60-70, almenys això és el que he vist en la seva biografia, no m'ho estic inventant.
No, ho he vist allà.
I llavors parodiaven una mica l'època aquella del típic Manolo amb unes patilles així de llargues, amb la camisa oberta, fumant uns puros i tal, no? I el primer concert el van fer a una sala precisament d'allà d'Hostafrancs, a Diàmetre 77, es deia, i després anaven tocant en festes públiques que els contractava gent i festes privades.
Quan hi havia sales, no?, de concerts.
Sí, quan hi havia sales, sí, ara queden poques i has de pagar, a més, si vols tocar. Però, bueno, ells van començar així, i llavors es veu que en una d'aquestes festes es va veure un mànager de la discogràfica RCA, BMG Ariola, o sigui, sí, mítica discogràfica, sí, i va pensar, hòstia, aquests tenen alguna cosa. Yeah. Llavors, el mateix any, el 89, van gravar per la MTV el videoclip de All My Loving, que era la versió dels Beatles, i així és com una mica van sortir a la palestra, com si diguéssim. Sí. Després, l'any 91, van gravar el seu primer disc, Passió Condal. La versió de All My Loving va arribar al número 3 i el disc al número 2 de vendes a Espanya, i finalment aquell disc va ser el tercer més venut a Espanya aquell any, l'any 91. O sigui, el disco de los Manolos va
ser... Home, van pegar fort, va ser...
Sí, clar, va ser... A més, també ho diu la biografia, la barreja era una mica d'actitud punk amb senyores de casa, o sigui, saps? Sí, perquè ells, o sigui, aquest estil rumbero i tal, però també tenien una mica d'actitud, una mica del punk que hi havia hagut en els anys 80 i tot això, no? I llavors, el 92, ja sí que segurament la gent que escolti el podcast...
L'explosió,
allà la gent ho recordarà per la clausura dels Jocs Olímpics, on van cantar la Amigos para Siempre, i van fer el seu segon disc, que era Dolce Verí.
Un moment, hi ha una anècdota, que hi ha un disc que surt amb un títol sobre això que va passar el dia de l'actuació de la clausura.
Sí, això de fet és més endavant.
Ja ho tenia.
El 2017 van gravar un disc que es diu Manolos, pugeu a l'escenari.
Em refereixo.
Sí.
Quan van tocar per la clausura dels Jocs Olímpics.
Sí.
La gent pujava a l'escenari, tothom pujava.
Sí,
però
va ser...
Estava tocant aquella, com es deia la cançó?
Amigos para Siempre.
Sí, Amigos para Siempre.
Sí, Vivo Always Be My Friend.
Sí, aquesta. Llavors, l'escenari s'anava omplint de gent.
Sí.
Llavors,
va ser...
És quan surt, em sembla que és el Constantino Romero...
Baixin de l'escenari.
Sí, per favor, baixin de l'escenari o algo així.
Sí.
Que és un disc de Manel, que es titula algo així, com... Com es llama aquest disc? Com es llama? Tu saps quin vull dir?
Baixeu de l'escenari?
No ho sé, algo així. I és,
bueno, que deu ser... Sí,
referent a aquell moment, referent a aquell moment.
Bueno, perquè aquell moment, home, recordem que van ser els Jocs Olímpics a Barcelona, va ser una explosió a nivell... Bueno, va ser un fenomen mundial, també per com es van fer la inauguració i la clausura i això. Mm. I clar, sí, l'Amigos para Siempre, o sigui, va començar a pujar gent a l'escenari, gent a l'escenari, i allò i, era...
Clar, eren els primers Jocs
desmadre.
Olímpics espanyols.
Aquí t'has passat, eh? Aquí t'has passat.
Continua, continua.
Vale, vale. Bueno, la qüestió és això. El 92, el segon disc, van fer la clausura dels Jocs Olímpics, van fer la inauguració dels Jocs Paralímpics, també, mm-hmm. i la inauguració dels Special Olímpics. Van començar a tocar en tot això. Llavors, la cançó Amigos para Siempre van ser número 3 d'Espanya. També. Va ser una de les cançons en aquella època que més va patar.
I tu a què et dediques? Tu, quina la meva especialitat són els Jocs Olímpics. Toco per Jocs Olímpics.
Sí, exacte, per clausures i per...
Sí.
O sigui, és aquest?
Sí, madame. Un moment.
Agafa l'altre millor, sí. L'Alvaro volia pujar a l'escenari també, no?
Volia pujar a l'escenari també. Sí, sí, li dic que pugi demà. Demà de 5 a 7.
Vale, perfecte.
Bueno, sé que té el directe, eh?
Sí, és el que té, clar. Vull dir, aquí a la Universal no tanquem mai. Sempre tenim el telèfon predisposat per si algú vol venir a assajar.
Clar.
Bueno, mira, a partir d'aquí van començar a tocar, bueno, per tota Espanya, evidentment, van anar de gira per tota Espanya, per Anglaterra, Portugal, Suïssa, Bèlgica, França, Romania, Itàlia, Mèxic, Xile, Argentina, Brasil i els Estats Units.
Ostres.
Tot això durant, bueno, a partir, arrel de l'actuació una mica dels Jocs Olímpics i d'haver fet un altre disco i tal, doncs van començar a tocar Around the World.
Sí.
Around the World.
Around the World, sí.
Llavors, el 2002 es commemoren els 10 anys dels Jocs Olímpics.
Sí.
I actuen a la festa també del No a la Guerra. Saps aquella que va sortir tant gent per dir No a la Guerra, No a la Guerra?
Sí.
I al final es veu que hi havia armes de destrucció massiva, Iraq i no sé què, i llavors van dir, vale, sí, digueu No a la Guerra, però nosaltres els que manem anirem a la guerra. I bueno, ells van sortir a tocar el No a la Guerra, sí. I també participen en un disc que es va fer d'homenatge al Serrat.
Ah.
2002. Del 2002 al 2010 també van...
I és amor, Serrat?
No, encara no.
Ah, que va ser un disc homenatge per això.
Bueno, igual era pels... Si va ser 2002, per su cas, o jo que sé, els 40 anys, ja. 50 anys de carrera, o vés a saber.
Ja.
Mira, això em va agradar, eh? A veure si et sona. El 2010 van actuar al Circo Price de Madrid.
Oh, sí, Circo Price, sí.
Que vam parlar en un dels podcasts. I, de fet, del 2010 al 2017 també van actuant per tot Espanya i també... Ho alternen amb altres projectes personals que tenen els membres de la banda. Perquè és que, recordem que són 10 persones i bueno, també tenen potser altres inquietuds i van fent altres coses.
Aquí hi ha un grup d'aquests també, que un dia parlarem d'ells, també.
Sí, el Rumba Tarumba, no?
Sí.
Suposo que dius. Sí, també fan rumba cachonda i per passar...
Sí, però no expliquis gaire d'això per algun programa, no?
Sí, sí, no, només he dit que fan rumba cachonda, ja està, no? Rumba tarumba. Després, el 2017, el que t'he dit, graven Manolos, pugeu a l'escenari, que és un disc que està ple de col·laboracions, des de mateix Paret, Ojos de Brujo, Los Delincuentes, Gertrudis, La Trova Kung Fu, Sabor de Gràcia...
Mm.
O sigui, un disc amb moltes col·laboracions de gent que ha begut d'aquest grup.
Que ha begut.
Home, també, segur que han begut. No vull dir que han begut musicalment d'aquest grup, de l'estil de la rumba catalana.
Sí.
Perquè quan ells van començar es veu que la rumba catalana no se li donava importància.
Yeah.
Tal com en cert moment Paret va tenir la seva repercussió i tal. Després va haver una època com els 80 i tal que va ser com una cosa... No tenia importància la rumba catalana. I ells van aconseguir donar-li aquest toque festiu, cachondo, i tornar a posar la rumba al lloc que es mereix, des del meu punt de vista. Després, el 2020, la pandèmia va aturar una mica els plans de gires i d'actuacions. El 2021 van col·laborar al disc de la Marató, El 2022 van treure un nou single, La tia Pepi, i el 2023 van estar fent gira amb un espectacle que era Jo fui a EGB,
sí,
per tota Espanya.
Sí.
I de fet, ara el 2024, jo l'altre dia, veient per Instagram i tal, vaig veure que estaven tocant a Mallorca, i la gent allà entra...
Cantant, sí, ho he vist,
I vamos, que són un grup de culte de la música catalana,
sí,
que han portat la rumba fins al racó més inhòspit del planeta Madrid.
Inhòspit vol dir perquè estan aquí, estallant, inhospitalet. Hòstia, que malo.
No, bueno, no és tan malo, eh? No, no està mal. Ja. M'ha encantat.
T'ha encantat? I si posem la cançó dels Manolos?
Sí, de fet, la tinc aquí preparada. Vale. Posaré la cançó d'Amigos para Siempre.
Ostres, no la conec, aquesta.
No l'he sentit mai, no? És en homenatge als Manolos i als amics.
Bueno, és un plaer tenir-los aquí a casa.
Sí, home, i tant que sí. Doncs per tots vosaltres, los Manolos.
Ahí puedes ver dentro de mí lo que ni yo puedo entender. Yo te conocí.
No, 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 no,
Bé, aquest és el primer programa de la nova temporada.
Sí, estem molt contents.
Segona temporada. Estem molt contents de començar aquesta temporada amb més energia. Els que heu escoltat el programa ja heu sentit que hi ha alguna nova secció.
Alguna novetat.
Sí,
alguna novetat.
Anem incorporant sempre novetats. La cosa és no quedar-se encarcarat.
Exacte, anar posant poquet a poquet, sí. Coses noves.
Bé, com sabeu, aquesta és la secció de les perversions. I bé, com ja sabeu tots, posarem una cançó, que és una versió d'algun artista famós, interpretada per algun artista famós. Si voleu participar i dir la vostra, pues, podeu participar sobre qualsevol cosa del programa. Però també us convidem a que ens digueu qui és l'autor d'aquesta cançó, qui l'interpreta originàriament, que a vegades no és el mateix que l'autor, i, bueno, i si ja sabeu, si ja d'hòstia, si sabeu qui és el que fa la lletra i qui fa la música, doncs pues també, perquè igual hi ha dos autors.
Ja és que ho sabeu tot, llavors és que ho sabeu tot.
Clar. I llavors, després, qui és qui interpreta
qui
aquesta versió?
Que
és la que, us posem ara. Així doncs, bon dia.
Bona tarda.
Bona nit.
Adeu. Adeu.
La tierra y el mar. Necesito saber si una corte celeste nos juzgará, porque la vida se me va y del pasado no voy a vivir. Y con mi tiempo yo quiero sentir.
Thank you.